Notícies migdia amb Núria García.
Quarts de dues, Sabadell amplia la protecció d'elements patrimonials a un total de 800 elements, entre els quals s'hi compta, tal com va avançar fa uns dies Ràdio Sabadell, al passeig de la Revolució. La Junta de Govern ha donat llum verd de forma inicial aquest dilluns al nou Pla Especial de Patrimoni de la ciutat, que també incorpora nous criteris per catalogar aquests béns. Així ho ha especificat la regidora d'Urbanisme i Transició Energètica de l'Ajuntament, Mar Molina.
La visió integrada del conjunt del patrimoni d'aquesta ciutat, l'augment substancial del nombre d'elements protegits, en especial de l'arquitectura industrial i l'arquitectura residencial urbana. Ara passem a tenir, si no m'equivoco, us ho dic de memòria, 814 elements protegits.
Un cop feta l'aprovació, entitats, partits polítics i particulars podran presentar al·legacions d'aquest document fins a la seva aprovació definitiva. És dilluns 2 de març. Entrem en matèria.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Malestar entre els veïns dels Marinals per les insinuacions d'un responsable de l'Agència de l'Habitatge sobre l'esfondrament de dos sostres en immobles del barri la setmana passada.
Des de l'Associació de Veïns creuen que hi ha mala intenció en les declaracions d'Agustí Serra, que atribuïa l'incident a unes obres mal fetes als pisos superiors. El president de l'entitat, Francisco García, ha posat el crit al cel per aquestes paraules al programa El Café de la Ràdio.
Una banyera que puede pesar 100 kilos, 150, si el peso de una bañera en el sitio donde había el plato de una ducha es suficiente para hundir el suelo, creo que alguien se debería echar las manos a la cabeza y urgentemente sustituir las viviendas.
Avui s'ha d'enllestir l'actuació d'urgència als dos pisos sinistrats per garantir-ne l'habitabilitat. Quatre famílies van haver de ser desallotjades en un primer moment a conseqüència de l'esfondrament al número 55 del carrer Argentina.
Sabadell ha reconegut a les portes del 8M el nombrós grup de dones que en bona mesura van aixecar amb el seu esforç les fàbriques tèxtils de la ciutat.
Carme Folch és una d'aquestes testimonis vius del passat industrial de Sabadell.
Jo vaig començar als 12 anys anant a l'escola industrial a aprendre l'ofici de cosidora de peces. Allà ens van ensenyar durant 2 anys i llavors vam anar a les fàbriques. Dic vam anar perquè sortíem 40 noies cada any de l'escola industrial i anàvem ja amb diferents empreses a treballar.
L'homenatge s'ha fet aquest diumenge a la plaça de les Dones del Tèxtil.
L'Astralpol Natació Sabadell de waterpolo femení ha conquerit la seva 16a Copa de la Reina.
En una final molt emocionant, l'equip de David Palma va batre ahir al Terrassa la tanda de penals per guanyar aquesta quarta copa consecutiva. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Després de la pluja de les primeres hores d'aquesta jornada, ara s'han obert clarianes i impera el sol. Ens detallen la previsió del temps el Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquest matí el cel estarà molt ennuvolat o cobert a les comarques de Barcelona. Pot caure alguna precipitació més aviat feble i aïllada, que a la zona del Montseny podria ser de neu per damunt dels 1.400 o dels 1.500 metres. De cara a la tarda s'obriran algunes clarianes, especialment cap a l'Alt Penedès o també al Garraf, mentre que la resta encara hi haurà alguns núvols. I de fet, a prop del Montseny pot créixer alguna nuvolada i no es descarta que pugui caure algun ruixat o alguna tempesta que podria anar acompanyat de calamarsa o també de neu granulada. Avui la temperatura una miqueta més baixa, tot i això encara podrem arribar a màximes entre els 15, 16 i 17 graus i el vent bufarà amb força tant al matí com sobretot a la tarda. Ara al matí de component sud, de cara a la tarda girant a component oest amb alguns cops forts o fins i tot alguns de molt forts que poden superar els 70 km per hora. De cara als propers dies, el temps hauria de ser més assolellat, però encara amb una certa possibilitat de ruixats a la tarda a punts de muntanya. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs a aquesta hora el vent continua també provocant algunes alteracions a la xarxa viària catalana. Per exemple, està tallada aquesta hora la BB-4024 de Bagà a Coll de Pal a conseqüència del fort vent. També s'ha hagut de tallar durant una estona la C-17 a Lliçà d'Amunt en sentit sud, després que un arbre hagi caigut a la via també a conseqüència del fort vent, però ara ja s'ha reobert a Lliçà d'Amunt en sentit sud aquesta carretera C-17. Com funciona aquesta hora el transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris dels tramvies que per la caiguda d'un arbre a la catenària la línia T5 del tram Besòs funciona en aquests moments de la Catalana a Glòries, quedant sense servei el tram comprès entre Gorg i la Catalana. Recordar també als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta del transport públic circula en normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2:15. Arrenca el Notícies Migdia.
La notícia del dia.
La protecció de patrimoni de Sabadell s'ampliarà per abraçar més de 800 elements distintius de la ciutat. Es tracta d'un text que renova l'anterior pla a través de nous criteris més integrals i que s'obre noves tipologies de béns arquitectònics, arqueològics i també ambientals. Per exemple, els comerços emblemàtics estaran protegits pel nou text o la façana del Ripoll amb el passeig de la Revolució, tal com va avançar aquesta mateixa emissora. L'Ajuntament Pere ha aprovat avui de forma inicial el document que estarà en exposició pública durant el pròxim mes.
Els objectius del pla són preservar, fomentar, restaurar i gestionar de forma adequada tot el patrimoni arqueològic, paisatgístic, natural i arquitectònic de la ciutat i ho farà amb 814 elements distintius de Sabadell, ampliant el catàleg del text que se substituirà. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, ha destacat aquesta ampliació del patrimoni protegit i també les noves tipologies que s'incorporaran.
La incorporació de noves temàtiques, com poden ser els comerços emblemàtics, l'arquitectura funerària, l'arquitectura de defensa, les obres d'enginyeria, com us he comentat abans, la incorporació d'ambients, com són el centre o les places del centre i de la Creu Alta, els polígons dels anys 50 i 60, la incorporació d'elements d'arquitectura actual, la incorporació de la façana del Ripoll, amb elements com el passeig de la Revolució, la incorporació de memòria històrica o inclús han incorporat les reixes com a elements característics del paisatge de la ciutat.
En concret, es protegiran 585 béns arquitectònics, 190 d'arqueològics, 10 de socioculturals, 11 naturals i 18 béns ambientals, que és una de les principals novetats. El text ha estat elaborat per institucions i organismes locals i nacionals i també ha estat presentat a entitats ciutadanes i representants dels districtes. És previst que sigui portat al ple municipal durant aquest any 2020.
Paral·lelament al Pla de Protecció de Patrimoni, la Junta de Govern Local també ha aprovat la reparcel·lització de l'antiga fàbrica Cascón a la cantonada entre els carrers Colom i Unió, aquí al centre.
El projecte permetrà construir 38 habitatges nous en aquest espai, 29 dels quals seran de règim privat i 9 de protecció. També es preveu que un 15% del polígon sigui de titularitat municipal, destinant 1.300 metres quadrats a equipaments socioculturals. Molina assegura que és un repartiment equitatiu.
Dintre d'aquest projecte es distribueix equitativament els beneficis i les càrrecs d'actuació per fer la cessió corresponent al 15% de l'aprofitament de l'àmbit. També es obtenir finques aptes per l'edificació i cedir els terrenys destinats a sistemes de l'Ajuntament, en aquest cas a equipament, i la promoció privada es farà càrrec de les despeses d'urbanització, que en aquest cas es concreten en l'urbanització de superfície de via al cedir del carrer de Colom.
En aquest percentatge també s'inclou aquesta ampliació de la vorera del carrer Colom que es va anunciar la setmana passada.
Tant el pla de patrimoni com el repartiment del polígon de la fàbrica Cascón són projectes nascuts durant el mandat quadripartit. Matías Serracant, regidor de la Crida, considera que el nou pla és un salt endavant respecte de l'anterior, ja que s'hi inclouen molts béns emergents, és a dir, nou elements que abans no es protegien. La seva formació ha presentat avui les dues mocions que portaran al ple municipal de demà.
La primera, conjuntament amb Esquerra, sobre l'oci l'oci nocturn de Sabadell. La portaveu Nani Valero assegura que els joves els han fet arribar la seva preocupació per les poques ofertes d'oci que hi ha a la ciutat. Alhora demanen que s'actuï contra la discoteca Waka Sabadell, que acumula nombrosos casos de discriminació i agressions. Tot i estar ubicada a Sant Quirze, Valero assegura que hi ha coses a fer.
Que hi ha joves, hi ha gent de Sabadell que va anar allà i que pateix discriminacions, i d'això no ens en podem, no podem mirar cap a un altre costat. És competència d'aquest municipi atendre a tots els seus ciutadans i ciutadanes. Per tant, si hi ha una oficina de drets civils, hi ha un conveni amb el Col·legi d'Advocats per temes de racisme i discriminació, hi ha eines municipals per atendre les situacions de discriminació que pateixin persones de Sabadell, sigui on sigui aquesta discriminació o aquesta agressió o aquesta situació.
Per altra banda, també presentaran una moció encarada el 8 de març per garantir les bones condicions laborals de les dones que treballen per l'Ajuntament o en empreses contractades per aquest.
I demà, Junts per Sabadell també porta una moció per millorar la qualitat de vida de les persones, assegura la seva portaveu.
Lourdes Ciuró diu que aquesta serà una de les conseqüències de començar a incorporar elements verds i d'aigua a l'espai públic.
Que quan dissenyem parcs, que quan pensem en carrers peatonalitzats, ho fem amb un ingredient més, que és incorporar doncs, zones amb arbres, zones amb drenatge d'aigua, zones amb punts d'aigua que puguin servir d'espai de joc per la canalla. I això ens permet actuar activament contra el canvi climàtic i repercutir en positiu a la qualitat de vida de la ciutat i, per tant, a la salut.
Ciuró lamenta que no s'hagi fet ja noves intervencions urbanes com ara el carrer Sant Pere o la plaça Laietana.
Abordem d'altres qüestions. Els veïns dels Marinals estan indignats amb les últimes declaracions del secretari d'Agenda Urbana i Territori de la Generalitat sobre les possibles causes de l'esfondrament de la setmana passada. Malgrat que els primers informes apunten com a possibles causes les obres en els lavabos dels pisos superiors als danyats, el president de l'Associació de Veïns, Francisco García, hi veu una intencionalitat en tot plegat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, García creu que darrere de les afirmacions d'Agustí Serra s'hi amaga un doble objectiu.
D'una banda, enfrontar els mateixos veïns i de l'altra, influir en les decisions dels experts del Col·legi d'Arquitectes que han de revisar els pisos a partir de la segona quinzena de març per emetre l'informe definitiu sobre quin és l'estat real de 170 pisos dels Marinals. Els veïns defensen que pateixen danys estructurals com aluminosi i carbonatació, però això només ho confirmarà l'estudi que ha de veure la llum el pròxim juny. El president de l'Associació de Veïns veu positiu que s'hagin escurçat els terminis per tenir disponible l'informe arran dels incidents de la setmana passada, però creu que un cop es coneguin els resultats, caldrà seguir negociant.
L'únic que s'ha pactat és seure en una taula i parlar de propostes a partir de tenir l'informe. Realmente nadie nos ha dicho, no os preocupéis que si el informe así lo determina os sustituiremos las viviendas. No, no. Cuando tengamos el informe y el resultado final, nos sentaremos a hablar y nos sentaremos a negociar y a buscar soluciones. Quiero decir que nadie se piense que dentro de 6 meses se habrá solucionado esto.
Mentrestant, avui havien d'acabar els últims treballs de la intervenció que l'Ajuntament ha hagut d'assumir d'urgència amb la col·locació de les planxes metàl·liques per tapar els forats de l'esfondrament. N'ha parlat en roda de premsa el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés.
El dimecres es va decidir desallotjar 4 famílies, dels quarts i dels tercers. El dijous, després de la segona inspecció, ja van tornar 2 famílies. I divendres, finalment, després de l'actuació d'urgència que va fer l'Ajuntament, ja van poder tornar les 2 famílies que quedaven a fora. I avui, si tot va bé, perquè faltava material el divendres, està previst que finalitzi aquesta actuació d'urgència, que consistirà en col·locar una mena de planxa per tapar del tot el forat, a l'espera que les propietats, i en aquest cas les assegurances, facin la reparació definitiva dels sostres.
Així mateix, aquesta setmana es farà l'enderroc de l'última fase de pisos buits que queden al barri després de la substitució d'uns 600 habitatges dels Marinals que patien danys estructurals.
Les obres de remodelació i modernització del polígon de Can Roquet han començat avui. Aquestes instal·lacions, situades a la frontera entre Sabadell i Barberà del Vallès, estan molt envellides i es troben en un estat de degradació important. Precisament aquestes reformes han de servir per reimpulsar-lo econòmicament.
Des de l'Ajuntament s'han programat un total de 22 actuacions, concretades en 3 grans objectius. objectius. El primer, millorar la mobilitat de l'espai. Es construiran dues rotondes en els espais, en els carrers principals i s'augmentaran el nombre d'aparcaments, entre d'altres. En segon lloc, s'introduiran elements sostenibles a la zona, com per exemple il·luminació LED en alguns dels vials. Per últim, es vol transformar aquest espai en una zona atractiva econòmicament per la ciutat. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà.
La zona consisteix en l'adequació del polígon. És un polígon molt, la veritat és que és molt antic i ara és un polígon dels primers que vam tenir, i llavors el que es farà ara és adequar-ho i fer una renovació total del que són tant els vials com el que són les voreres, la senyalització, mobiliari urbà.
Les obres que han començat avui mateix tindran un pressupost de gairebé 2 milions d'euros i es preveu que s'acabin el mes de setembre.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Passa pràcticament un minut de tres quarts de dues. Els propietaris no estan d'acord amb la manera com s'ha tramitat el decret de la Generalitat de Catalunya de contenció dels preus del lloguer a barris o ciutats amb manca d'habitatge acreditat. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca creuen que aquesta legislació s'ha fet amb presses i improvisació i per això ara volen impugnar-la. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Aquesta normativa ha suposat el canvi de 8 lleis anteriors i els tenidors estan en desacord en aspectes com la definició d'habitatge buit, el qual es considera així encara que hi hagi ocupes a dins. L'habitatge buit es considera expropiable a partir dels 2 anys. Tampoc els agrada la descripció de grans tenidors, que abans eren els fons voltors i ara s'hi considera qualsevol persona física o jurídica que tingui més de 15 habitatges. Antoni Quintana, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca, lamenta el tracte als propietaris.
Ens tracten en els propietaris com si fossin ja una cosa impossible per a les administracions públiques, que volen agafar tota la iniciativa per tenir contents a certs col·lectius que tenen molta raó i tenen tot el dret a tenir uns preus socials, però no poden atacar a tots els propietaris pel fet de ser propietaris.
Al programa El Cafè de la Ràdio, Quintana destaca que no s'ha consultat els professionals, APIs, col·legis d'administradors de finques, promotors i cambres. Pel que fa a la situació del parc públic d'habitatge de lloguer, el president de la cambra acusa l'administració de no haver fet els deures.
Tots aquests diners que es demanen quan es fa un contracte de lloguer, que es porten a l'Incasòl, les fiances, hi ha milions i milions de diners que té l'administració sense pagar interessos de les fiances depositades dels lloguers, que la finalitat era, i ja sempre ho havia explicat aquí, no us queixeu perquè això és per fer vivenda pública de protecció oficial per ajudar a les famílies més desfavorides, però resulta que a Alemanya el 90% de vivendes de Berlín, per exemple, són de l'Estat, i aquí és un 10% que hi ha.
Això seria un dels factors que incidiria en l'augment dels preus del lloguer. Quintana diu que cobrant lloguers baixos tampoc es poden adequar els habitatges a les condicions d'habitabilitat que marca la llei. A més, els solars edificables, a partir d'ara, han de reservar un 40% habitatge de protecció oficial, cosa que encarirà els preus del percentatge que no ho és. Aquest dimarts, a 8:15 del vespre, la lletrada Cristina Vallejo, especialista en la matèria, parlarà a la seu de la cambra d'aquesta proposta legislativa.
Més informacions en format més breu. L'Ajuntament de Sabadell ha activat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències davant la previsió de fort vent durant tota la jornada d'avui.
El consistori recomana recollir tendalls i no deixar elements als finestrals o als balcons que puguin caure a conseqüència del vent. Alhora demana precaució durant les activitats a l'aire lliure i en els desplaçaments.
Èxit a l'estrena del documental Canuriat, crònica històrica d'un barri que es va fer dissabte a l'Espai Polivalent del Nord.
Davant d'una nombrosa representació dels veïns, es va projectar per primera i de moment única vegada la cinta, dirigida pel periodista Xavi Rossell. Ell mateix demanava als assistents que no es perdessin cap dels detalls que recollia el llargmetratge.
Lo único que pido y deseo es no decepcionaros, solo pediros que miréis con cariño este documental, con el cariño que he intentado hacerlo yo, y que aguantéis hasta el final mirándolo con ojos críticos y de análisis para que me podáis explicar lo que os ha parecido.
Més qüestions. L'Ajuntament organitza xerrades per orientar les famílies en l'elecció del centre escolar.
S'han programat dues sessions informatives amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill adreçades a les famílies que es troben en aquest procés. Seran demà dimarts a 3:15 de la tarda al Centre Cívic Creu Alta i aquest divendres a la mateixa hora al Centre Cívic de Sant Oleguer. I aniran a càrrec de la mestra i pedagoga Anna Ramis. L'objectiu d'aquestes sessions és oferir tota la informació, recursos i elements necessaris per decidir a quina escola matricular els fills a P3.
I acabem una butlleta guanyadora del sorteig de Bonoloto ha estat validada a Sabadell.
63.000 euros per un encertant de segona categoria aniran per una persona que va pagar-la aquest divendres al punt de venda situat al passeig Espronceda número 36. Es dona la circumstància que hi ha dos encertants més d'aquest mateix sorteig.
Com us dèiem, en començar diumenge, és dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i la ciutat ja s'ha començat a tenyir de lila. Sabadell ha rendit homenatge aquest cap de setmana a una majoria silenciada durant anys, les dones del tèxtil, totes aquelles dones treballadores que durant els segles XIX i XX van fer funcionar les fàbriques i van aixecar la ciutat.
La plaça homònima del centre s'ha omplert de moltíssima gent que ha volgut mostrar el seu reconeixement a cinc d'aquestes dones del tèxtil que han participat en aquest acte. Una d'elles, Carme Folch, va ser una d'aquestes heroïnes del tèxtil que va treballar durant molts anys a la fàbrica de Cal Tamborini, una cosidora que mai va deixar de treballar, tampoc quan es va casar.
Em vaig casar i llavors, en aquella època, ens donaven 15 dies de vacances perquè poguéssim anar de viatge de nuvis. I, a més, l'Estat, em sembla que devia ser l'Estat, ens donava una petita paga si plegàvem de treballar. Jo em vaig agafar amb la petita paga i em vaig quedar a casa a treballar igualment, però fent les peces a casa.
El feminisme també ha ressonat a la plaça Doctor Robert, on s'ha celebrat la cinquena edició de la Fira del Llibre Feminista de Sabadell. Enguany, moltíssima gent ha acudit a la cita, que, tal com explica Marta Reus, membre de la Fira, es va consolidant any rere any.
Al final també és un treball que fem des de la MPS i sí que els moviments socials de Sabadell són els que es mouen, els moviments populars de Sabadell són els que realment són els que tiren endavant, els que promouen tot aquest tipus d'accions, aquesta cultura que estem treballant des d'una perspectiva feminista. I s'ha de començar a consolidar. Sí que és veritat que aquest any hem tingut molt més moviment, els altres anys s'han anat consolidant, jo crec que és una activitat que ara ja promet per l'any vinent.
En aquesta fira no només s'ha pogut consultar les novetats editorials, sinó que també s'ha pogut gaudir de xerrades i activitats per infants. Això sí, tot tenyit de lila.
I precisament amb motiu de la commemoració del 8 de març, Ràdio Sabadell ha iniciat avui un cicle que repassarà la biografia i el llegat d'una desena de dones rellevants de la història de Sabadell. Aquest dilluns engeguem amb la figura de Teresa Claramunt, considerada un dels màxims exponents de l'anarquisme a casa nostra.
Teresa Claramunt va néixer a Sabadell el 4 de juny de 1862. Des de ben joveneta va estar vinculada a l'associacionisme obrer gràcies a la seva feina a les fàbriques tèxtils de la ciutat. Hi ha dos moments a la seva vida que la marquen del tot. La primera, la vaga de les setmanes al 1883, de la qual ella n'és una de les instigadores per reclamar una jornada laboral de 10 hores. Un rol que en aquella època no era gens habitual en una dona. Així ho assenyala Manuel Quesada, historiador i membre de la CGT.
En aquesta vaga, Teresa Claramunt va ser quan va començar a destacar per la seva dotz duratòria, però sobretot perquè per primer cop era una dona la que interpel·lava no només a la massa obrera, sinó sobretot a les dones obreres, animant-les a participar a la societat d'obreres com a fórmula per lluitar no només contra els patrons, sinó també contra la figura de la dona de la família catòlica, no? d'estar a casa, de cuidar els nens i no fer res més.
L'altre fet que la marcarà de per vida són els diferents moments d'exili i el seu ingrés a la presó de Montjuïc, quan empitjora de la paràlisi que patia i radicalitza el seu discurs, més enfocat a la propaganda en contra de l'Església i a favor de l'alliberament de la dona. Segons Quesada, Teresa Claramunt va marcar un abans i un després dins del moviment llibertari.
Teresa Claramunt fou una pionera del feminisme de classe i la primera figura pública femenina de l'anarquisme. Llavors, des d'aquell moment, marcarà una corrent dins del moviment llibertari que ja mai desapareixerà, que és que a l'alliberament de la classe treballadora se li ha de sumar i ha d'anar parell amb l'alliberament de la dona com a gènere.
Teresa Claramunt va morir a Barcelona l'11 d'abril de 1931 i, casualitat o no, va ser enterrada el 14 d'abril d'aquell mateix any, el dia de la proclamació de la Segona República Espanyola. Claramunt lluitava contra el capitalisme ferotge, l'aparell de l'Estat i el patriarcat. Un discurs que, segons Quesada, continua ben vigent a dia d'avui, però que Sabadell no ha sabut reivindicar prou bé al llarg de la seva història.
Se la recorda bé aquí a Sabadell? Doncs bé, com tot, sí, se la recorda, però cuidant de contingut el que en realitat fou Teresa Claramunt i el que en realitat va fer, no? Tenim un col·legi on indica que Teresa Claramunt fou una sindicalista,
que sí que és cert. Però, clar, hi ha molt més darrere d'això, no?
L'historiador local creu que, a banda de posar nom a una escola del barri de Gràcia, la figura de Teresa Claramunt hauria de ser estudiada a fons, almenys en els col·legis i instituts de la seva ciutat natal. A més, ha criticat que una figura com la de Joan Sallarès i Pla, que Manuel Quesada titlla de repressor, tingui un monument al vell mig de la plaça Doctor Robert i que, en canvi, dones com Teresa Claramunt no comptin amb aquest reconeixement.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh?
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar al punt de les dues. Comencem el repàs a l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca i ho fem parlant del coronavirus, perquè el Departament de Salut ha confirmat dos nous casos de Covid-19. Són un home i una dona que van viatjar a Alemanya i van estar en contacte amb un contagiat.
Es tracta d'una dona de 40 anys i d'un home de 37 que viuen a Barcelona. Amb aquests dos nous positius ja són 14 els casos de Covid-19 detectats a Catalunya, tots amb un risc lleu. Catalunya i altres comunitats autònomes han participat aquest dilluns en una reunió amb el Ministeri de Sanitat sobre els casos de contagi de causa desconeguda. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat prohibir les aglomeracions per evitar el contagi del virus, però sí que preveu aplicar mesures de sensibilització per augmentar-ne la detecció. A 1:15, Fernando Simón, director del Centre d'Emergències Sanitàries, ha enumerat els casos a Espanya en uns 120, que van augmentant poc a poc amb el pas de les hores. Simón ha explicat que el 90% dels casos a Espanya són importats i per això l'escenari nacional encara és de contenció. A nivell mundial, les dades de l'OMS situen la xifra d'infectats en 89.197 i ja són 3.048 les víctimes mortals.
Grècia suspèn el dret d'asil i carrega contra els migrants de la frontera turca. Els migrants arribats a territori grec denuncien que la policia els roba les pertinences i els obliga a tornar a Turquia.
Del gabinet de crisi convocant han sortit dues mesures dràstiques i inèdites. Grècia suspèn temporalment el dret d'asil i retornarà al seu país d'origen a les persones que hi entrin il·legalment. Diverses veus ja han alertat sobre la gravetat d'aquestes decisions que violen les convencions de Ginebra. És l'estratègia de Turquia per pressionar la Unió Europea en relació al conflicte amb Síria.
I Raül Romeva surt per primer cop de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2. L'exconseller podria anar a treballar 3 dies a la setmana i estarà fora del centre penitenciari durant 6 hores. El llicenciat en Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual i impulsor de la iniciativa TIC Activa, Gerard Vilanova, presenta aquest dijous 5 de març el llibre El seu primer mòbil.
La contraportada.
L'activitat s'emmarca en la Mobile Week Sabadell i té com a objectiu guiar els lectors cap a una incorporació saludable a les noves tecnologies. Es presentarà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Vapor Badia del carrer Tres Creus. Pol Prats, bon dia.
Bon dia. Doncs en una entrevista al programa Al Matí, Vilanova ha explicat que el llibre suposa la culminació d'una etapa en què s'ha dedicat a intentar educar els fills a través dels adults. Vilanova ha explicat que per dur a terme la millor estratègia és predicar amb l'exemple.
De tot aquest ventall de possibilitats que ofereixo, es tracta que cada família, cada individu, modeli el seu propi esquema o la seva pròpia normativa d'usos digitals. Hem de pensar que, al final, i aquest és el fonament de, no només d'aquest llibre, sinó de l'educació dels infants, és molt més fàcil incidir en els seus comportaments sent nosaltres, els adults, els que els portem a la pràctica, o sigui, predicant amb l'exemple, que no ordenant coses que després nosaltres mateixos no som capaços de complir.
Vilanova afirma que estem davant d'un desert educatiu amb infants, adults i professors poc formats. L'expert planteja que cal implementar les metodologies necessàries per treure el màxim rendiment de les eines tecnològiques en un moment escolar que ha definit de confusió.
doncs, interessants reflexions que recull aquest llibre de Gerard Vilanova, una entrevista que podreu recuperar al portal de continguts de l'emissora. Nosaltres arribem així al punt gairebé de les dues. Moment de tancar Notícies Migdia, que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.